Continguts en xarxa. El Pou.
Big Data és el nom que es dona a l'àrea d'aplicacions informàtiques on el conjunt de dades, pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a la que han de ser processades, superen la capacitat dels sistemes informàtics habituals. El Big Data és, però, un concepte canviant. Els ràpids progressos tecnològics fan que sigui difícil establir els seus límits en una societat que, a més, cada cop genera més dades. El que és interessant d'aquest concepte són les possibilitats que obre. Per parlar-ne, tenim avui al POU a Òscar Romero, professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltes gràcies per venir avui al POU.
Hola, què tal?
Som conscients realment de les dades que generem?
No ho som, perquè bàsicament les dades es generen de qualsevol manera, de qualsevol forma, i això depèn molt dels processos que hi hagi, els processos informàtics que els estiguin recollint. Això pot ser tan heterogènic com des de sensors que poden estar en qualsevol lloc, com per exemple ara s'està posant de moda en els grans centres comercials, sensors que es connecten als nostres mòbils de forma automàtica i això pues, permeten veure per on ens movem, sensors que poden estar als cotxes, sensors que poden estar en qualsevol lloc, però també en el que fem al dia a dia, des de l'utilització del mòbil, l'utilització de l'ordinador, qualsevol cosa que estem fent avui dia pot deixar una traça tecnològica que depèn molt de les companyies o organitzacions que hi ha allà darrere, dels seus processos informàtics, però cada vegada més les empreses avui dia estan digitalitzant les seves dades i això implica que qualsevol cosa que ens puguem imaginar que es faci a través d'algun dispositiu pot estar quedant enregistrat.
Per tant, podrem dir, això sí, que si totes aquestes dades que estem generant arriben sempre a algú que les pot gestionar, pràcticament se'ns pot conèixer millor que en una conversa personal.
Per suposat, perquè un dels principals objectius del Big Data és que a partir de les dades que anem recollint se'ns pugui fer el que en món informàtic es coneix com un profiling, que és fer un perfil en què nosaltres se'ns enquadre dintre aquest perfil. No interessa si jo em dic Òscar o quin és el meu DNI, el que interessa és que jo sóc un home, que sóc de Barcelona, que tinc un salari, que tinc... Aquestes dades són el que importen, perquè després se'ns poden classificar i respecte a aquestes classificacions se'ns poden fer un tractament diferent. El típic exemple és el màrqueting, no? Si jo sé que la gent de 20 anys és la que més compra Coca-Cola, m'interessarà saber quines característiques tenen, perquè llavors aniré a fer campanyes de màrqueting ja dirigides a aquestes persones. Llavors no és un concepte ampli que hagi d'atacar tota la població, fer màrqueting a tota la població, sinó que vaig molt directe a el que m'interessa.
Per tant, és una forma de segmentar molt millor els clients.
Exacte, la paraula és aquesta. O sigui, una de les principals aplicacions del Big Data del món estadístic és com segmentar dades, la població, els teus clients, com poder conèixer millor exactament el que tenen per oferir-li millor tracte. I amb això tenim un exemple claríssim que és Google, no? Google és la companyia experta en segmentar. Perquè bàsicament te donen moltíssimes eines completament gratuïtes, com són el Gmail, doncs tens una altra aplicació que és per tenir un calendari, tens el Google Maps, i tothom ho estem cada vegada més utilitzant-ho amb més facilitat. La gràcia d'això per ells és que ells poden conèixer moltes coses de nosaltres. Quin tipus de mails rebem, quin tipus d'informació maneguem, quina és la nostra agenda, per on ens movem. Amb el Google Maps igual, poden saber en quines àrees de la ciutat estem, què comprem, on ho comprem, d'acord? I per què és interessant tot això? Perquè ells són capaços llavors de conèixer-nos i llavors el seu mercat és la publicitat. Llavors poden vendre aquesta informació a les empreses i les empreses poden fer aquest màrqueting dirigit a un perfil molt, molt concret que abans era impossible, perquè abans no disponies d'aquestes dades, no?
De fet, des d'un punt de vista purament empresarial, poder dirigir els esforços i sobretot els diners només a un grup concret, imagino que deu ser important. Però hi ha una altra aplicació que també és molt, molt interessant, que és a les Smart Cities, a les ciutats intel·ligents, a les famoses Barcelona, per exemple, n'és un gran exemple. De quina forma es pot aplicar la gestió de dades d'aquest tipus a una ciutat?
Això està molt, molt dirigit sobretot als sensors. La idea és posar sensors a tot arreu a la ciutat, de tot tipus, del que puguem imaginar, doncs per saber el trànsit, per saber la qualitat mediambiental, per saber per on la gent passeja. Aquests sensors poden ser sensors que simplement compten Doncs, per exemple, quantes vegades ha trepitjat un cotxe, però també pot ser un sensor que detecte que ha passat un mòbil a prop, no? Moltes vegades, avui dia, la traça més gran que tenim nosaltres, que anem deixant, són els mòbils. Llavors, si tu ets capaç d'emplenar la ciutat de sensors, a part, els serveis que tu dones com a ciutat també els digitalitzes, tota aquesta informació permet fer coses que abans eren impossibles. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona va fer una prova pilot amb una de les telecomunicacions més grans, que bàsicament el que feien era estudiar a través dels telèfons mòbils com la gent se movia durant el dia. O sigui, ells feien una assumpció, si tu passes 7-8 hores per la nit quiet a un puesto, ells assumien que allà és on vius, ¿vale? I si tu després durant el dia passes 6 o 7 hores quiet a un puesto, ells assumeixen que allà és on treballes. Llavors ells el que feien era mirar quins moviments de gent hi havia dintre la ciutat, de quins barris sortia la gent per anar a treballar a quins barris, ¿no? Això el que et permet és estimar amb número de persones quanta gent s'està movent cada dia entre aquests barris. I això perquè és interessant, perquè pots fer polítiques de mobilitat i millorar o fer més forta la red de transport en certes zones. També pot ser interessant simplement perquè potser veus que hi ha barris que són dormitoris i el que necessites és promoure que hi hagi activitat durant el dia allà, perquè la manera més fàcil d'evitar embussos és que tota la ciutat tingui activitat. I qualsevol altra que se'ns acudi. Aquesta és la gràcia de les dades. O sigui que les dades, una vegada tu les tens, la inventiva de la persona que les rep és el límit. Llavors pots decidir fer amb allò qualsevol cosa i aquí està la gràcia del Big Data, no? Què pots fer amb aquelles dades? Pues, quasi de tot el que se t'acudi amb aquelles dades.
Però a primera vista dèiem abans que es tracten de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a la que s'han de processar no es poden, superen la capacitat dels sistemes informàtics habituals. Llavors, com ho fem per gestionar totes aquestes dades? De quina manera ho podem fer?
A veure, gestionar dades és quelcom que sempre s'ha intentat fer. És a dir, sempre que hem tingut dades, sempre les hem volgut analitzar. O sigui, jo sempre utilitzo una dita d'un estadístic americà que diu que sense dades no ets més que una altra persona més amb una opinió. D'acord? El que et diferencia dels altres és que realment tinguis dades per sustentar el que tu estàs dient. Llavors, sempre s'han volgut analitzar les dades. Quina és la diferència? Que ara per primer cop podem emmagatzemar una quantitat ingent de dades. I quina és la diferència amb fa 20 anys? Pues que ara tenim infraestructures diferents, bàsicament el cloud computing, que això bàsicament són el que es coneixen com granges d'ordinadors. Són molts ordinadors connectats amb una red local, treballant juntets. D'acord? En lloc de tenir un ordinador que fa una aplicació o que corre una aplicació, allò està distribuït entre tots aquests ordinadors i això és un principi bàsic del divide i venceràs, no? O sigui, tens molts fent una feina, llavors clar, van més ràpid que en un. Pues bé, això que diguéssim és la manera més fàcil de veure quina és la idea darrere del cloud computing, al lliberar aquesta infraestructura que avui qualsevol companyia pot anar al cloud d'Amazon o de qualsevol altre cloud i contractar, no sé, 100-200 màquines i posar-les a treballar pel seu interès, això implica que tenim una infraestructura que ara podem explotar, que podem treballar de forma paral·lela, i el que s'ha tingut que repensar, aquí és on està la diferència, és com el món, dos mons, no? Aquí estan implicats, el món de les bases de dades, que era el món encarregat d'emmagatzemar dades, i el món més estadístic, que és el encarregat d'explotar aquestes dades per inferir coneixement no explícit, s'han tingut que adaptar a tota aquesta nova infraestructura que és el cloud computing.
Mm-hmm. I dèiem, comentes que això són centrals de determinades empreses que són les que ofereixen aquesta possibilitat a empreses. Els estem donant molt de poder, potser, tenen aquesta capacitat de gestionar aquestes dades?
Sí, bueno, hi ha dos tipus de clouds, no? Quan parlo de cloud és aquesta granja d'ordinadors que et deia. N'hi ha dos, són els privats, vol dir que jo com a empresa puc simplement connectar 20, 200, 300 màquines en paral·lel dintre de la meva empresa, i llavors això jo només ho veig jo, diguéssim, i són les meves dades que les treballo allà dintre. L'altra opció és contractar aquesta infraestructura a algú fora. Això està molt de moda pel principi d'outsourcing que es fa en moltes altres companyies.
Amb outsourcing ens referim a externalitzar el servei, contractar una empresa externa.
Exacte. Si jo compro 200 màquines i no les estic utilitzant, el temps que estan parades estic perdent diners. Mentre que si les contracto fora, jo no compro les màquines, simplement compro temps de màquina. Llavors, per això el cloud que públic, que serien els d'Amazon o els que donen Microsoft o qualsevol de les grans companyies, no tots ells tenen clouds que tu pots pagar per temps, te permeten pujar ja les dades. Llavors, si tu les puges allà, sí que és veritat que tens un problema de privacitat o tu no pots garantir que aquelles dades no seran accedides per tercers o depèn dels contractes que tu signis amb aquests clouds. L'experiència és que avui dia tot això encara està una mica verd i la privacitat que et poden garantir pues, té uns límits. Llavors, això sí, hi ha un cert risc de que les dades estiguin a un cloud, però bueno, és quelcom que en el moment de contractar aquestes màquines has de lligar amb el proveïdor.
Les dades són... Tenir les dades és tenir el poder avui en dia?
Sí, absolutament. O sigui, avui dia ja se diu diverses vegades que el nou petroli són les dades. Això hi ha frases d'aquestes típiques que utilitzem els informàtics, no? que les dades avui dia són la llavor que tu necessites per realment treure coneixement, per treure tot aquest plus que d'una altra manera no podries treure. I això ho fan les companyies tecnològiques de forma molt natural, perquè avui dia ningú s'estranya ja que Apple o Google o Microsoft siguin les companyies amb valor bursàtil més gran del món, perquè són les que tenen les dades, perquè són les que ho poden explotar. I això ha arribat al punt de que ha canviat el model de negoci de les companyies, perquè hi ha companyies com WhatsApp o Instagram que no està clar quin és el seu model de negoci. On està el benefici de WhatsApp? Perquè ells estan creant una infraestructura, t'estan donant un servei, però ells no et cobren per això. Bé, el guany d'aquestes companyies és que quan te donen aquest servei, t'estan acostumant a utilitzar-lo. Llavors, en el moment que tu utilitzes algo molt sovint, estàs donant informació dels teus hàbits o de les coses que fas realment. Llavors, això és informació i això és poder, perquè aquestes dades, al final, tot i que WhatsApp per si no pugui treure benefici, perquè no ho estàs pagant, això permet als compradors que en el seu dia van ser Facebook creuar les dades de WhatsApp amb, per exemple, les seves pròpies de Facebook o les seves d'Instagram, i amb això poden millorar el coneixement de les persones. Al final el que volen és tenir, el que aspiren aquestes companyies tecnològiques és que tu entres un dia al mòbil i tu només utilitzis aplicacions de Google. Per què? Perquè llavors Google sap que te coneixerà millor que ningú, no? El mateix aspira a Facebook. Per què Facebook va comprar Instagram i per què va comprar WhatsApp? Perquè intenta crear un ecosistema que tu no surtis d'allà, tu només utilitzes el seu ecosistema. Llavors, les dades són poder? Sí, absolutament. I aquesta és l'estratègia que segueixen grans companyies com Google o Facebook avui dia.
Doncs aquesta és la conclusió del POU d'avui, dedicat, com hem dit abans, al Big Data i a la gestió de dades. Moltes gràcies, Òscar Romero, professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la Universitat Politècnica de Catalunya, per ser avui al POU.
De res, moltes gràcies.
Al POU. Continguts en xarxes.